Fabricació pròpia.
Bona tarda a tothom. Com aneu? A 2:15 del migdia, avui Phil Collins fa 73 anys. A finals de la dècada dels 60, el músic londinenc va començar a tocar en diverses bandes musicals i també en clubs nocturns. Als 70, Collins va entrar com a bateria del Genesis, i als 80, mentre Collins desenvolupava la seva carrera amb el Genesis, va establir una paral·lela com a solista. I a partir dels 80 es va convertir en un dels artistes pop, juntament amb Paul McCartney i Michael Jackson, que ha venut més de 100 milions d'àlbums a tot el món, tant en la seva carrera en solitari com també formant part d'una banda. El 2022, Collins diu adéu dels escenaris, definitivament ho fa com a cantant al costat de la seva principal banda, com dèiem, Genesis, amb la qual també va anunciar que seria l'últim concert. I així és com Phil Collins va tancar un cercle, tornant a casa i amb la seva gent. Avui justament parlarem de com és tornar a casa i de quan la vida no ens deixa tornar a casa, perquè per començar no ens la podem permetre. L'escriptora i periodista Lucía Ramis acaba de guanyar el premi de no ficció Asteroide per Un metro cuadrado, 10 pisos i 30 anys en Barcelona. I avui visita el Fabricació Pròpia per parlar-nos d'aquest projecte i del cos de la vida. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Bona tarda, Marta Jarque.
Bona tarda.
Bona tarda, Candela Figueres.
Molt bona tarda.
Els guions de la producció amb Ferran Capdevila, al món digital Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, a la vida pràctica i a la interpretació simultània la Marta Medina i al món sonor Paula Moreno. Tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Recordem darrer dilluns del mes de febrer.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Dimarts del mes de febrer, per tant, han de passar moltes coses.
Avui sí.
el mes de gener.
És que te les enganxen totes, eh?
Totes.
Té molta mala bava.
Sou conscients que el mes de gener encara no ha acabat. A mi se m'està fent etern.
Llargot.
Sí, se t'està fent llarg.
Una mica sí.
Però ja estàs, eh?
Sí, demà ja està.
Demà ja.
Demà ja.
Jo he sentit que hi ha gent que ja se li està fent llarg al febrer.
I el febrer arriba carregadet, eh? Mercè?
Ai, Mercè, agafa aire.
Serà tan divertit.
Molt divertit.
Va, explica coses.
Però espera't. Primer de tot, deixa'm explicar als nostres oients, fidels de Fabricació Pròpia cada tarda aquí a Ràdio Estel, el que passarà aquesta tarda, perquè d'aquí res repassarem l'altra actualitat, avui amb una convidada especial, amb la Sandra Gómez, que ens posarà el dia de tot el que ha començat a donar ja el Benidorm Fest. I després, la Marta Jarque, avui ens parlaràs, Jarque, de la notícia que vam saber ahir, el govern espanyol vol que les ulleres i les lents de contacte entrin per la Seguretat Social. En parlarem avui a la digestió, un dimarts en què us volem parlar també de l'ordre. A partir d'avui, un cop al mes, la psicòloga Maria José Valiente ens proposa una mirada psicològica positiva de l'actualitat. Avui començarà, doncs, això, per posar ordre, i és per això que ens preguntarem per què és important l'ordre a la vida de les persones. El desordre, Candela, pot arribar a generar estrès i ansietat?
Sí. És que ara estava pensant que hi ha gent que té un ordre desordenat, hi ha gent que té un desordre ordenat. Què és l'ordre? Saps? Vull dir que per cadascú... Aquí, reflexió.
Sí, i què passa quan la teva parella és desordenada i tu ets ordenada? Ja. Perquè aquí hi ha una col·lisió d'interessos.
Ja t'ho dic jo.
Important.
Agafes un calaix que tingui buit, li tires tot allò, neteixes a la taula i així tu almenys no ho veus.
I no sé si sou ordenades o no, però no s'ha passat a vegades que hi ha tant desordre a l'habitació que podeu fer ensurts amb el mateix desordre? Vull dir que no saps ben bé si és una persona o no.
això és molt bo.
Que et descol·loca.
Sí.
Això que és un abric?
Qui hi ha allà?
No.
Ah, no, és el desordre.
És l'abric.
Com no sé, es conviu amb aquest desordre?
No ho sé, però no sé si us he fixat també que, per exemple, la Rosalia, que penja moltes fotografies de la seva vida diària, moltes de les que, quan s'està provant roba dels seus conjunts, darrere, a l'habitació, sempre hi ha un desordre bastant descomunal.
I entre aquest desordre sí que és veritat que a vegades hi posa llibres, no? O dona pistes d'algunes coses que ella promociona.
Ah, sí.
Sí, llibres que després és subscriptora, no? Bueno, sí.
Prescriptora.
Prescriptora. Subscriptora, no.
Sí. Bueno, mira, avui parlarem
ja sabia
amb
jo que la paraula no l'estava dient bé.
Amb la Maria José Valiente, que posarà una mica d'ordre aquí en Fabricació, perquè això, clar...
A nosaltres també.
Sí, una mica sí. Ja sabeu que avui al Cacau de les 4, ho dèiem abans, parlarem del Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide amb un metro quadrado de 10 pisos i 30 anys en Barcelona. Es tracta d'una investigació en profunditat sobre el problema de l'habitatge al país. És el projecte, de fet, de la periodista i escriptora Lucía Ramis, que avui estarà amb nosaltres al Cacau de les 4. Després la Candela ens parlarà d'un nou crim d'antes.
Ai, que bé.
Sí.
Ah. Un personatge d'antes que en va fer alguns de crims.
Alguns.
Plural. Però us agradarà.
Quin tros de crim. Bueno.
A més, molt vinculat amb la setmana que portem.
Sí.
Perquè tota la setmana ens hem mogut per una zona... Jo dono una pista.
Val.
No en té ni idea.
No.
Mercè, sí. Però vas començar, de fet, la setmana parlant d'un tema. I aquesta... d'una zona.
Dels calçots.
I d'on són?
De Valls.
I aquí entrevistarem aquesta setmana, que també són de Valls.
Els Figaflaues.
Doncs el nostre assassí protagonista barra mita.
Que és l'assassí de la salsa
barra?
Romesco.
Has dit barra?
He dit barra mita, perquè barra llegenda és de Valls.
Bandoler?
Bandoler.
Però
Crim d'antes, amb la Candela, abans de les 5. I a partir de les 5 toca parlar avui de ciència amb en Joan Anton Català, que avui ens explicarà, alerta, com la Terra està perdent pes.
Com?
Com que perd?
Que fa dieta.
Sí.
No, sóc jo, que estic fent dieta i he fet perdre pes a la Terra.
Assumes, bueno, restes.
Clar.
No sigui això,
Sumo, diu, que burra que és.
No sigui això, Candela.
Ai, Déu meu, no però que ens ho expliqui.
Home,
no
sí,
ho entenc.
Ens ho explicarà en Joan Anton Català i ho fa de la seva manera, que s'entén tot.
Si en perd, també en guanya?
Bona pregunta. Li traslladarem a en Joan Anton Català. I la Pi Bernat, que avui ens demanarà la paraula vaixell. Ja sabeu, per allò del creuer Icon of the Seas, que va salpar aquest cap de setmana de Miami, farà al Carib. Sí. I avui, a quarts de sis...
Què passa?
Ciutadans de Catalunya! Ja sóc aquí!
Per fi! Parlarem amb el nostre home, en Francesc Marginet, que torna a casa. Ell sí que torna a casa. Avui ens proposa un tomb per Figueres. I així, com qui no vol la cosa, arribarem a les 6 de la tarda. 9 minuts que passen de 2:15 a 3. Vinga, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
At the break of dawn, I like the way that my heart races when the thunder rumbles. And the thunder rumbles.
A veure, coses del directe...
Què ha passat?
Paula Moreno. No estàs tocant res, ja estem parlant. Mira, això és com el miracle de la ràdio. No funciona el botó aquest vermell.
Oh, ostres!
Ho dic perquè això és...
Ara, mira!
Hi ha una persona que està tocant coses, no?, aquí fora de la peixera. Va, que ja som pocs, per favor, no feu aquestes bromes.
Què és aquest sabotatge?
No feu aquestes bromes. Per cert, a partir de les 3 ja sabeu que comença el debat al Congrés dels Diputats per la Llei d'Amnistia. Estarem molt pendents també des de Fabricació i per això connectarem amb aquesta penúltima hora amb l'Alfredo des del bar Casa Manolo, just al bar davant del Congrés dels Diputats, perquè ens expliqui a veure si han estat puntuals o no els ministres, si encara en queda algun, saps, aquells intònics.
Sí, el detall, això.
Pues això.
Que fa mandra, alguns els hi fa mandra tornar. Sí, clar.
I a part aquestes hores, clar, l'estrès, és que clar...
És l'hora del gintònic.
Qui treballa a l'estrès, home?
A Madrid?
Per favor. Doncs hi preguntarem a l'Alfredo, a veure si queda algun diputat. Això serà a partir de l'estrès. Però abans, a veure, Jarque.
Sí.
Avui la realitat paral·lela, viatgem al futur.
Sí, perquè si heu passat per Barcelona durant el dia, haureu notat que hi ha molts venedors d'enciclopèdia voltant pels carrers, però no són venedors d'enciclopèdia. Avui a Barcelona s'ha inaugurat l'ICE i és gent trajada perquè va a aquest congrés audiovisual professional, que és el més important del món. L'ICE, perquè jo m'he preguntat, què vol dir això d'ICE? És una mica, no?, confús. Bé, vol dir Integrated Systems Europe, que no seria un nom de congrés massa engrescador i, a més, despista una mica.
Sí, no ho sembla.
No, podria ser, per exemple, un congrés de matemàtiques, val? Jo he pensat en congressos amb noms més ben trobats, noms que fan la cosa, d'acord? Ah. Com, per exemple, el Mobile World Congress, doncs ja saps que allà, al principi, eren de mòbils, sí, eren de mòbils i tot aquest tipus de tecnologia, sí, que després ha evolucionat, però tu ja te'n fas a la idea. La Fira Caravaning, que aquí n'hem parlat, i ja
nom,
saps el que vas.
El nom ho deixa claríssim.
O l'International Cannabis Business Conference, que quan et compres un tiquet per aquest congrés ja saps també què t'hi trobaràs.
Sí, home, sí.
I com acabaràs. Sí.
Exacte, també. Saps com entraràs, no saps com sortiràs, però a dins sí que saps què t'hi trobaràs.
Exacte.
Quan t'acredites en aquest Integrated Systems Europe, que seria l'ICE, t'imagines com rodejat de seguidors de Stephen Hawking, de matemàtics, de gent molt intel·ligent, però no, l'ICE no té res a veure amb això. L'ICE és una porta quàntica, mercè al futur de la tecnologia, i mostrarà des d'avui fins al divendres 2 de febrer les últimes solucions en tecnologia immersiva, pantalles LED, avatars i platós de producció virtual. Tot això. És com està Radio Estel.
Sí. Bueno, sí.
Però
sí.
En congrés.
Home, tu diràs, congrés. Un bon congrés.
A més, reunirà uns 70.000 congressistes, ens apuntava Paula Moreno, que hi ha assistit aquest matí, molts xinesos, molta gent asiàtica.
És que és molt ICE, la Paula.
Sí, i el desig dels organitzadors, mercè sota la batuta del director general del Pollastre, que és en Mike Blackman, és que l'edició d'aquest 24 sigui la més gran dels seus 20 anys d'història. Que això està molt ben vist i, a més, posaria la mà al foc que ho aconseguiran perquè ningú es posarà a comptar tampoc els assistents. Per tant, ells si diuen que és diguéssim l'edició amb més assistents, nosaltres doncs ens ho creurem.
Home.
I, a més a més, aquest any l'ICE ocupa un 30% més d'espai que l'any anterior. Per tant, la partida ja la tenen guanyada d'entrada. Però el Mike Blackman ha volgut vestir-ho tot amb aquesta èpica característica del nostre temps. Si us sembla, repassem el que interessa quan parlem d'aquests congressos, que són les novetats. Veus? És que no va aquesta llum.
No,
què
torna
passa
en
aquí?
Una.
Bé, ara amb
torna.
La meva dilatada experiència en aquesta mena de macrofestivals...
Què taula que toques? Què estàs tocant?
Això de la llum és perquè nosaltres, quan en teoria podem parlar i s'encén una llumeta, que és la llum vermella, que si
correcte,
no s'explica...
No, clar,
s'explica
bé, però...
ens serveix que ens avisa.
I que hi ha molta gent que igualment, saps? És a dir, sap que està la llum vermella, però parla igual. Candela, fes-me un favor, dona-li un toque. Dona-li un toque, que aquí...
Mira, veus, això funciona així.
És com la tele.
Ja està. Sí, saps quan no funciona, la tele?
O l'ordinador, que sempre dones un copet.
Uns copets. Sí. És un reiniciar.
Per tant, avui, avís a navegants, totes les persones que formin part de fabricació pròpia, alerta, perquè ens poden estar... O sigui, sortim en directe a qualsevol moment, sí, i no serem conscients.
De fet, és com jo visc, no? Sota el terror de no sé si estic en directe o no, perquè tinc la llumeta d'esquenes i no la veig mai.
Això és veritat.
Sí que és veritat que la Paula ens podria indicar amb la mà, diguéssim, de manera manual, quan la llumeta s'hauria d'encendre i quan no, podríem establir una mica aquest protocol.
El problema és que ella no ho sap.
Ah, no ho sap tampoc.
Clar, som nosaltres que hem d'estar a la
Perquè ella també viu en perill, la Paula.
Vivim al límit. Vivim al límit.
Més difícil encara. Però escolta, ha de deixar
el Seguim parlant de l'ICE.
Vinga, va, anem a
perquè,
jugar.
Perquè, clar, això seria tecnologia una mica del passat i avui nosaltres estem parlant de tecnologia del futur.
Però és tecnologia apunta, tia, no sé què estàs dient.
Apunta, apunta i dispara. Bé, amb la meva dilatada experiència, com deien, aquesta mena de macrofestivals de rics, on hi figura únicament la visita que vaig fer l'any passat al Mobile World Congress.
Vols parlar d'això?
No. Ah. Puc dir, però amb aquesta experiència, Mercè, ja puc dir fermament que els estands que presenten les novetats, on s'hi presenta, on s'hi pot fer a més alguna cosa, són els únics on hi ha gent fent cua.
Ah, hi ha gent fent cua?
Oh, i tant, que hi ha gent fent cua.
Però jo no he anat mai a un congrés.
Clar,
que la gent
és que tu
cua.
No tens aquesta experiència, Candela.
Sí, no.
El Mobile. És que on hi havia cua, Mercè, l'any passat?
On hi havia cua?
Doncs el taxi volador. Te'n recordes que hi vaig pujar, que vam fer aquell vol virtual, clar, amb les ulleres?
Qui la feia, aquesta cua?
Tothom, tots els congressistes, i jo em vaig colar.
Però no t'ho estàs inventant, un taxi volador Mobile?
Sí, això Perdona, era en realitat virtual.
Això és el que ella no volia explicar, però que ara amb Harker has d'explicar. Perquè la gent que potser
que no volava?
Passat, es va perdre... Qui no volava?
El meu cap va volar i va estar a punt de caure rodolant per terra.
A veure, Harker, si no la coneixeu, sí que té com... Aquesta, és aventurera.
Sí, ja no
va. Ella això ho té i va de sèrie.
Marta Harker, l'aventurera, la coneixen.
És així. Bandolera, també.
També.
Llavors, clar, arriba un punt que la Marta Harker la teníem més... No? Feies molt exterior, Marta.
Sí.
La cosa
trepitjava el carrer.
Funcionava. Marta Harker funcionava. Què passa? Que va haver-hi un moment que, no, bueno, s'havien de provar les coses. Harker, no es van provar.
Quan a la meva feina... La meva rutina laboral va entrar la paraula immersiu, aquí es van començar a complicar les coses.
I ella, clar, quan hi entra en una cosa,
hi entra a fons.
100%. I va entrar massa. Llavors,
i que un taxi volador potser és perillós.
Clar, si no però vas clar, amb gingebre, que va bé pel mareig.
Què has de fer quan estàs al Mobile? Doncs provar aquestes coses, perquè són el que fan gràcia a la gent. I tu, com a periodista, t'hi poses, dius, vinga, va, que voli el taxi. Em colo, a més, perquè volia entrar a l'hora que em marcava la Mercè... Vaig entrar allà i bueno, em van posar unes ulleres d'aquelles de realitat virtual, que a més jo parlava, no sabia què deia, i vaig acabar...
Que sabent menys encara el que deia, segurament.
Sí, ai. Vaig fer una regressió en el temps mental, vaig acabar que no sabia pràcticament parlar.
Doncs mira, no sabia que hi havia hagut aquest taxi volador en el Mobile World Congress.
Va ser preciós. Passat,
però jo crec que si hagués sentit la notícia m'hagués interessat molt més el taxi volador que qualsevol altre de les novetats.
Molt interessant, eh?
Taxis voladors i trens misteriosos, també, aquí, amb el passat de la Harker.
També, vagonetes. Però això és una altra història. Això va ser l'aire lliure, un altre tipus d'anècdota.
I la diversió que ens dones,
Home, no, sí. Una altra cosa és com ho passo jo, però després...
Pobreta,
no.
Harker,
bé, els congressistes, com sabeu, no tenen ganes d'anar a conferències, per exemple, d'un entrepreneur, que això n'hi ha molt també en aquests tipus de congressos. Conferències, xerrades, les talks... Els congressistes tenen ganes de marxa i de compartir a xarxes, doncs, que han vist amb els seus propis ulls coses que tu, Candela, no et pots ni imaginar.
No, jo no.
Val? I aquestes, precisament, són aquestes novetats. Amb tot això, què passa? Doncs que hi ha un problema, perquè les novetats que es presenten a l'ICE, amics congressistes, no us faran guanyar massa seguidors a LinkedIn perquè són com el platet d'entremès del menú. Són coses que estan molt passades de moda.
Ah, sí?
Sí, trobo que sí. A veure, jo ara les exposo i a veure si vosaltres també coincidiu. La primera novetat, una pantalla transparent de cristall microLED de Samsung. No, és una cosa que fa molts anys que veiem a les pel·lícules, no? Pantalles transparents.
Ah, allò que és tot transparent i t'ho mouen amb el dit i diuen aquí vamos allà, no sé, i atacaremos por aquí... I
exacte. Que quan parlen de pel·lícules de l'espai, no? Tu comencen a dibuixar així, com si fos un iPad volador.
Sí, és com si agaféssim aquest vidre que ens separa del carrer i comencéssim a dibuixar amb rotrings.
Això mateix, això ja ho hem vist. Vull dir, això ja està molt vist.
Això està ja
a veure, però aquesta seria la primera novetat. Tampoc crec que els faci massa goig la segona novetat d'aquest congrés, que és una projecció immersiva amb una cascada multicolor d'Epson. Una cosa que quedaria molt bé, per exemple, als restaurants aquells japonesos que tenen una cinta transportadora on van passant els maquis.
Escolta, la Harker, la Paula Moreno diu que és xulo, això, que ho ha vist ella, eh?
Sí, però m'agrada més imaginar-m'ho dins d'un restaurant xinès.
Però sabeu?
Sí.
Salts d'aigua de colors, no és un rotllo com... aquests llums, colors, ho veig molt en l'estètica aquesta japonesa.
Asiàtica.
Sí, no sé, a mi no m'acaba d'impressionar.
Són com projeccions, no?
Sí,
Paula,
sí, sí.
Paula, què és perfectament? És que podríem haver enviat a tu. Aquest matí l'ha vist, diu que fa, què diu, que fa un caracol?
Bueno, sí.
És una pantalla, així, que fa una espiral.
Hem parlat de pantalles transparents, de cascades, però la cirereta d'aquest pastís tecnològic, que és l'ICE, és la darrera novetat que es presentarà a aquest congrés, que és una sala de reunions immersiva de Panasonic.
A tu això t'agradarà.
I la Drone Area, on els assistents poden fer volar un dron. Jo em pregunto, un dron?
Una sala que té un dron?
Però si els drons van ser el regal estrella del Nadal del 1990... Saps? Vull dir, és una cosa... Jo també penso que està una mica passadeta de moda.
Sí, et dono la raó.
Per cert, aprofito per fer una crida, un prec, prou d'endur-vos els drons d'excursió. Aprofito, no?, ara que hem parlat de drons...
Molt a favor d'aquesta petició, Marta.
Perquè és molt molest, Mercè, fer un cim i mentre estàs gaudint de les vistes i el silenci a dalt, estàs obrint l'ampolla d'aigua, fent una mossegada de l'entrepà...
I notes...
Molesta molt començar a sentir un brunzit d'una abella que es va acostant, una abella que s'acosta i pel soroll podria ser de la mida d'un pastor alemany. Saps que la tens aquí sobre i que, és, evidentment, és un dron. Total, que resulta que és un dron pilotat normalment, a més, per un noi amb leggings. Deixeu els drons a l'ICE, no us els emporteu d'excursió. Si us plau, que molesta.
I tampoc a la platja, però que molesta moltíssim.
Però com veus el noi amb leggings?
Home, perquè...
Vol dir amb uns texans d'aquells tan estrets, no?
Els nois que van a la muntanya
que
amb leggings...
Que piloten drons.
Normalment porten el comandament del dron a la motxilla. I després, quan arriben a dalt, au, treu a passejar el dron i molesten.
Jo no, em pensava de veritat que era irònic això de leggings, que em pensava que deien texans estrets, i no, està dient els muntanyistes.
Literal.
No?
Leggings. Literal.
I ser, per tant, descafeïnat pel que fa novetats, que contrasta, per això, amb els nivells de cafeïna d'un congrés que ja hem mencionat abans i que d'aquí ben poc visitarà la capital catalana, que és l'International Cannabis Business Conference. Festival. Mercè, tu ets conscient o no que d'aquí unes setmanes a Barcelona hi haurà un festival dedicat al cannabis?
No era conscient fins ara.
Fins ara,
sí.
Experiència festival... immersiva, també.
Sí, un festival que arribarà el 14 de març i que cobrirà Barcelona d'una espessa boira baixa. Això és el meu vaticini.
Val.
After parties VIP i xerrades amb les personalitats que tallen el bacallà del sector del cannabis, com ara el Marcus Babelman Richardson. Aquest home, a la seva foto de perfil, surt penjat del sostre amb un arnès mentre sobrevola una superplantació de marihuana. Això, vull dir que com a targeta de presentació...
Ho dius de veritat?
Sí, sí, sí. Em sembla potent. També hi tenim en DJ Max, que és productor, nominat als Grammys. O, per exemple, entre els congressistes, també hi tenim el Michael Knott, un periodista freelance amb unes rastes que li arriben a les ungles dels peus. Aquest és una mica el personal que contrasta amb l'ICE, que tampoc descartaria que algun dels assistents d'aquest congrés tecnològic es quedés unes setmanes i empalmés amb aquest festival de cannabis, que, com dèiem, obrirà portes, apunteu-vos-ho a l'agenda, el 14 de març.
Queden res, 7 minuts per arribar al punt de les 3. Avui la penúltima hora l'avançarem una mica, perquè ja sabeu que a les 3 ha de començar aquest ple al Congrés dels Diputats pel debat de la llei d'amnistia. S'ha d'aprovar avui, però, com ens ha explicat el Toscà, no se sap, a veure, fins l'últim moment.
Sempre anem a l'últim moment.
I anem tard. Anem tard o no? Anem a preguntar a l'Alfredo, que treballa al bar Casa Manolo, que és el bar que està just, perquè ens fem una idea, està just davant del Congreso de los Diputados de Madrid.
Allò que es diu porta per porta, no?
Porta per porta. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Alfredo? ¿Ya están todos dentro o no?
No, todavía no. Ya están llegando, como digo yo.
Están llegando. ¿Y quién queda? ¿Quién queda? ¿Así alguna cabeza visible, Alfredo? ¿Algún diputado?
Sí, sí, quedan por aquí algunos todavía comiendo.
Pero esto empieza a las 3, ¿eh? ¿Son conscientes o no?
Ya. Pero bueno, ellos no, están terminando y ya se van.
Y ya se van. ¿Que nos podrías decir algún nombre? Y diles así les avisas también.
Los pavilín, ¿eh?
No, ellos ya más o menos tienen el... el alarma puesta, ¿sabes? Ya sabe que tienen que entrar.
Pero que son, más son de Junts, que están ahí ultimando, ¿sabes?
Que hablan catalán.
No. Yo soy sordo profesional, no escucho nada.
Ben fet. No escuchas nada. Pero bueno, pero están todos mezclados, ¿no, Alfredo?
Sí. El ambiente es muy tranquilo. O sea, no hay... Bueno.
Oye, ¿y qué están comiendo a esta hora?
Pues mira, estoy viendo una mesa, están tomando unas croquetas y una tortilla con salsa de chipirones.
¡Caray! ¡Qué bueno! ¿Y de bebida qué? ¿Algo ligero?
¿Qué bebemos?
Mineral.
Agua mineral. ¿Con gas o sin gas?
¿Seguro?
Sí, perdona, es que se me entrecorta un poquito.
Sí, perdona. No, decíamos, ¿agua con gas o sin gas?
No, sin gas.
¿Y con misterio o sin misterio?
Sin misterio.
Bueno, ya os diría.
Qué burritos.
Bueno, Manolo, no sé si... Ya sabes que hasta el último momento no se sabrá hoy lo de la ley de la amnistía, si se aprobará o no. Tú has oído... Ya sé que eres un profesional, como lo has dicho, ¿eh? Pero ¿cómo notas el ambiente? ¿Crees que se ha llegado a un acuerdo o no?
Pues sí, yo pienso que sí, claro.
Bueno, mira... En última hora, que ens està donant l'Alfredo.
En última hora, bueno, nunca se sabe, ¿sabes? Claro. Que esto es una caja de sorpresas. Claro. Pero bueno, sí.
Bueno.
Yo pienso que sí.
Bueno, pues ya sabes que nada, en 4 minutos ha de empezar ya este
sí.
pleno.
Este pleno.
Que yo se no termine si la tortilla.
Diles
y
algo.
Las croquetas, claro.
Sí.
¿Hacéis para llevar,
ya
por
está,
eso?
Ya están terminando, ya está todo el patio. Ahora que han salido a la calle ya está todo el patio lleno. Vale. O sea, que están entrando ya.
¿Y un café para llevar? Porque no han tenido tiempo.
Claro.
No, luego salen en un receso que hagan y salen a tomar café.
Ah, ¿y vienen también aquí a casa Manolo, Alfredo, no?
Sí, suelen venir. No, algunos se van a otro lado, mínimamente en la cafetería del Congreso o todo eso, ¿sabes?
Bueno,
claro, depende.
En el tiempo que tengan.
Claro. Bueno, pero por hoy el plato que más ha salido en casa Manolo serían estas croquetas y la tortilla, ¿eh?
Sí, bueno, hay más cosas. Bueno. La carrillada, el rabo de toro.
Pero ¿y esto también los diputados han comido un rabo de toro?
Sí, hay...
¿Hay alguno que sí?
Sí.
¿Sabes? Madre mía, qué digestión hoy en el Congreso, ¿eh? ¿Alguna cabezarí, no? ¿Alguna siestecilla?
Sí, no creo.
Bueno,
una siesta o algo.
Hombre, claro. ¿De cafés que han tomado, Alfredo? ¿Qué son más? ¿De café con leche?
Solos.
Café solos, ¿eh?
Café solo. Vale. Y cortado.
Bueno,
talladet.
Y bueno, ya la estoy viendo aquí que parece que vienen alguien importante y han salido todas las cámaras corriendo para abajo.
¿Y quién es Alfredo? ¿Qué lo ves desde dentro?
No, estoy en la calle. Es que como no se veía muy bien, me he salido un poquito a la calle.
Claro, es que si no... Pero un momento, la cuestión es, ¿esa persona importante está entrando en barcas a Manolo o al Congreso?
No, va hacia el Congreso.
Ah, porque digo, ahí que también por la pura.
Claro.
Claro, también tenéis periodistas aquí dentro del bar, seguramente.
Sí, ahí están todos los periodistas parlamentarios, ¿sabes?
Bueno.
Y bueno, llega el vice... ¿Cómo se llama? Que no, por el nombre, el vicepresidente... Socialista.
¿Bolaños? ¿Está el ministro de Justicia?
Eso es. Acaba de entrar ahora.
Muy bien. Félix Bolaños, pues mira, acaba de entrar ahora. Bueno, pues justillo, ¿eh? Porque en dos
justo,
minutos
justo.
Sí, esto ya empieza. Oye, Alfredo, muchísimas gracias por esta crónica previa al debate.
No
de verdad. Ja sabeu que si voleu, si feu cap a Madrid, candela...
Jo segur que hi vaig.
Barcas a Manolo.
Hombre, seguro.
Sí, que estáis justo delante, ¿eh?
Queráis, aquí estamos.
Ay, tan.
Bueno, Alfredo.
Un placer.
Muchas gracias. Ah, por cierto, Alfredo, ¿nos das una previsión del tiempo y del tránsito a esta hora desde el Congreso de los Diputados?
No,
pues hace mucho calor y mucho tráfico de coches que van entrando, que llevan a gente al Congreso.
Claro.
Taxis y los coches particulares de algunos que trabajan aquí. O sea,
Muy bien. Bueno, Alfredo, gracias y buen trabajo.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Bueno, fem una cosa. Avui és que la penúltima hora ho demanava. Ens queda res, un minut, ens situem al punt de les 3, després d'haver fet aquesta penúltima hora. Crònica important,
molt,
la que ens
ha
dit l'Alfredo.
Home, perquè sabent què tenen
bé.
A la panxa, també sabrem què estan disposats a parlar. Perquè panxa plena, a vegades, t'arriba menys sang al cervell,
sí,
eh?
Sí, i sí que és veritat que quan estàs... quan estàs tranquil, vull dir, tens més gana, no? Vull dir, i han menjat, vull dir, rabo de toro, estem parlant de truita, de patates, croquetes...
A veure, si tots ho han menjat el mateix, sí, però potser algú només s'ha menjat una croqueta i està tens i nerviós, eh?
No sé. Això és important, el que portis de l'estómac.
El que és interessant és que hi havia, era aigua, sent normal,
Vull dir, sense gas i que, sense... Com
sense,
has dit
misteri.
Tu?
Sense misteri.
Però amb gas hagués anat bé per fer baixar.
Fer baixar. Mm. Sí. Bueno, i jo em quedo en què ha dit que creu que hi haurà... que al final s'acabarà votant a favor.
On estava convençut, eh?
Bueno,
no, jo crec que sí.
Jo crec que sí.
Ho ha donat per fet.
Bueno, Alfredo...
Bueno, nunca se sabe que és una casa de misterios.
Sí, també, però bueno...
Allà sí que hi ha misteri. Fem una cosa. Arribem res amb breus segons al punt
segons.
De les 3 de la tarda i a la tornada, Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens faràs jugar avui?
Avui, bueno, jugar no serà com els altres cops. Avui serà una mica diferent, però ens ho passarem bé.
A veure si estem al dia del Benidorm Fest, que comença ja.
Suspesos.
Vinga, va, ho comproveu després de la pausa.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, ara truquen.
Vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. No sabia que teníem d'això, també. Mare de Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però, i si és un
no
premi?
Sabia.
Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Dos minuts que passen de Teresa Jordà, que també ha arribat tard.
Malagant.
Congrés dels Diputats, estem parlant, que estem,
sí.
Ja sabeu, mal ull posat amb aquest debat i votació de la llei d'amnistia. L'Alfredo ens ha dit que Bolaños també estava, bueno, acabava d'entrar.
Tots dinats.
Ara estem mirant la tele, veurem com entra Bolaños. Ara
que també deu, ser deu posar un compromís que vas a dinar, per exemple, a Rabo de Toro i et taques la camisa abans d'entrar...
Tenen camises.
No? En tenen, sí, d'extres.
Sí, en deuen tenir.
Tothom sempre té una camisa guardada,
sí,
no?
Sí.
Nosaltres no, però ells sí.
Sí, sí. Bueno, estarem mig pendents, no? Pendents del tot, per a veure,
sí,
per a veure
què
passa.
No és ple, eh?
No.
El Congrés.
No, no.
Estan sortint de la Casa Manolo, home, del bar.
Primer debat i després votació.
Còmodes les butaques, eh?
Sí.
Tenen bona pinta.
Sí.
Bueno, Sandra, a veure, que nosaltres, abans de passar pel Congrés dels Diputats, passem pel Benidorm Fest, que comença res ja.
Comença avui. Avui comença, perquè avui és la primera gala per triar les primeres 4 cançons que optaran a poder... Us ho explico bé, ho estic explicant molt malament.
No, jo l'estava entenent, sí, per participar a la final.
Jo per primera vegada estava pensant, ho estic entenent.
Sí, jo també he pensat, una gala per triar 4 cançons.
Clar, però clar, l'escollida final és una només. És a dir, seran dues primeres gales, amb 8 representants cada una de les gales. D'aquesta primera se'n queden 4, de la segona gala 4 més, i llavors es farà una gran final amb 8 cançons. I d'aquestes 8... en sortirà una, que
perfecte.
Serà el representant.
Bé, Sandra.
Ara sí. Hem començat malament.
No,
he començat...
No,
jo he començat explicant...
Tu ho has notat?
Sí, jo he notat, no. Dic, no estic explicant
doncs
gens bé.
Doncs escolta, perfecte.
I això sí, tornem
Chapó.
A fer-ho.
Però la que
la que retransmet, que s'acostuma a retransmetre, deu ser l'última.
Ara es transmet tot. tot. O sigui, avui hi ha la primera semifinal, que la podràs veure.
Això és que els hi funcionen, nen,
oh,
eh?
Tant.
A nivell de...
Ho allarguen, sí.
La primera és avui, dijous és la segona, i la gran final, per dir-ho així, és el dia 3 de febrer.
El dissabte. Saps què passarà, no? Que d'aquí uns anys farem 80, vull dir, una setmana sencera o de gales, sí, d'aquestes, sí, de classificació.
Sí, perquè és que això hi ha gent que ho viu molt, eh?
Home.
Té molts...
A Itàlia, en San Marino, no?
San Remo.
Anava a dir San Marino, no sé quin és, però com que jo la Marta sempre me la crec, doncs endavant.
Fas malament.
Escolta, però això ja tot ve una mica de Rigoberta, recordem-ho fa dos anys, no?
Sí,
Rigoberta Bandini.
Sí, Rigoberta. Drama.
Ara anava a dir les Patxongueires, però no es deien Patxongueires.
Tanxugueires.
Que em van agradar molt, eh, per
també,
ser.
Sí, eren molt diferents.
Tenim algun perfil així aquest any o no? Bueno, ara ens ho expliques.
Sí, ara us explico. Jo, bàsicament, avui vull repassar les primeres 8 cançons.
Les que es presentaran avui.
Les que es presentaran avui, exacte. Després, potser, si voleu, vinc un altre dia i fem les següents o el que sigui.
Podem fer el seguiment.
Tu vine quan vulguis, Sandra.
Que, per cert, Jaume Borja, aquesta setmana, també ens farà un especial Benidorm Fest, perquè ja sabeu, Jaume Borja, periodista, expert en temes del cor, però també, sobretot, amb Eurovisió.
Eurofan.
És un dels millors periodistes que hi ha.
Jo crec que l'hauríem d'enviar a fer una cobertura per Ràdio Estela, Eurovisió.
S'hauria de presentar ell. Ell s'hauria de presentar i guanyaria.
Canta bé.
Home, i tant.
Bueno, però primer per presentar-s'hi ha d'anar amb aquest concurs de Benidorm Fest i no està
inscrit. Per poder participar. Bueno, a veure, va, Sandra, va.
Jo vull que escoltem una mica els representants que hi haurà avui i que em dieu també la vostra opinió, quines us agrada, quines no, quines creieu que passaran. Jo vull que fem una porra de quines creieu que seran les quatre que passaran, a veure qui encerta.
Avui, eh?
Encerta algú.
No hi ha encertat mai, ni la Primitiva.
Però potser ens encertaràs avui,
Vinga, va.
Començarem escoltant la primera, serà el grup L'Èrica, no sé si us sona.
No,
L'Èrica.
De res.
Ara us explicaré una... No, sí. L'Èrica, tot junt.
Això és bona.
Com l'Èrida, tot
bé. Exactament. Primer l'escoltem i després us diré una curiositat d'aquest grup, a veure què us sembla.
Xulo.
La cançó amb la que es presenten es diu Astronauta.
Fuiste mala, muy mala conmigo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Con lo bueno que he sido contigo, no pa' que ahora me dejes de leído. Mi psicólogo se ha comprado un yate, con todo lo que
ja està, eh? Ja ho tenim o no? Què? Li doneu al...
Què us ha semblat aquesta cançó?
Tu sí que valis o no, Candela?
Va de nen guapo?
Va què?
De nen guapo, de noi malote? Com és aquest noi?
L'Èrica.
Sé que no sé quina cara té.
No.
Bé, això ja
jo crec que això s'ha d'estudiar, és un punt...
La posada en escena,
La posada en escena, perquè
això està ben vist.
Té valor.
Una cosa, us ha recordat algú?
Álvaro de Luna.
A Quevedo, a mi tots em recorden a Quevedo.
És que un dels integrants d'aquest grup és germà d'un famós cantant.
Ah, qui?
Abraham Mateo.
Ah, veus? No aquest, ho
sabia. El germà d'Abraham Mateo està en aquest grup.
Escolta, i d'on són els L'Èrica?
Doncs deu ser andalusos, no? Perquè si l'Abraham Mateo és andalús, entenc que almenys...
Raga.
Sí, m'estic inventant, realment, o sigui, no ho sé. Bé, he fet com per associació, dic, seran andalusos. Val. Aquesta és la primera d'avui.
Ens mig agrada.
Per mi és down. No passa el tall.
No és per Eurovisió.
No passa el tall.
Jo no la veig per Eurovisió, exactament.
Digue'm, jo estic buscant d'on és l'Èrica.
Però t'agrada o no?
A mi no, però és que saps què passa?
La seva cara, quan ha començat a sonar, ja ha sigut de...
No, però una cosa si ens agrada i l'altra si creiem que té números que passi. Això agrada molt, aquest tipus de música.
Però llavors jo no enganyo,
diem
jo no ho veig,
no,
jo veig que no és l'estil.
Va.
Va, anem per la següent, Noan, amb Te echo de menos.
Noan.
Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nadie más. Que me he quedado en los huesos. Pensando en los besos. Que ahora otro le
da. Aquest és Álvaro de Luna,
no? Em torna a recordar Álvaro de Luna.
Sí que és Álvaro de Luna.
Però no és ell, realment.
És la típica cançó que sembla que ja l'hagis escoltat alguna altra vegada, no?
Sí, jo pensava que l'havia escoltat, ja feia...
Però m'agrada més que la primera. Per cert, l'Èrica són de Cádiz.
Veus?
I he vist la fotografia, em recorden una mica Andy Lucas, però en versió astronautes.
Com del futur.
Sí, versió astronautes.
Aquests qui són?
Aquests l'Èrica.
Són l'Èrica.
Jo crec que no.
Del cabell blau, aquest noi?
Sí.
Quin és el germà d'Abraham Mateo? No ho sé.
Doncs jo diria que el que porta el cabell blau.
Depèn del dia.
Sí, és que estic mirant a veure qui s'assembla, però no ho acabo de veure.
Ei! Ep! M'acaben de passar ara mateix, com estan les apostes d'ara? Quines són les que tenen més...
Ai, doncs no ens ho diguis,
no
ens ho diguis.
Encara no, Mercè.
Que això també... A veure, clar, és que a tot això se li juga ja només el tema musical, sinó també la gent que comença a apostar en les travesses, perquè això també...
I deuen haver calés aquí darrere.
Va, jo ara ja ho sé tot.
No ho vull saber, t'havies d'esperar.
No, m'ho han passat.
No
l'han... Jo crec que no t'influeix.
Hi ha un productor en aquesta casa que és ràpid com un tro.
Sí, això sí.
A veure.
Va, anem a escoltar la tercera candidata, la catalana Sofia Coll. Us sona, d'Eufòria?
Sí, va venir aquí.
Doncs la cançó es diu Here to Stay.
For a little of you that don't speak Spanish, this is a message for the ones that didn't believe in me. Well, guess where I am, honey? I made it, and I'm here to stay.
Home.
Eurovisiva, no?
Eurovisiva, total. Eurovisiu.
I a més, aquesta noia fa unes performances, no, sobre l'escenari, és una artistassa.
Sí. Ho dona tot.
A veure quina performance li fan. O dissenya, perquè no sé si van amb el seu propi equip, o Eurovisió, o el festival Benidorm.
Va amb un cos de ballarins d'Eufòria, si no m'equivoco, d'Eufòria Dance.
Jo crec que pot passar el tall. Després, sí, ja guanyant, sí, no ho sé, però passar el tall segur.
O sigui, dissabte jo crec que també. Carrer, eh?
Sí, Mercè? Tu dius que sí, Mercè?
Jo dic,
mirant
que,
el mòbil?
Jo dic que no ho sé.
Jo crec que
jo
avui, sí.
El debat.
Avui sí. No sé si arribarem el dissabte o diumenge. Què és dissabte, no?
Dissabte.
La dissabte, dissabte. Dissabte. Va, anem amb...
Si passa el tall d'avui, arriba dissabte. El que passa és que potser clar, no va a Eurovisió.
Exacte, això no va dir, això no va dir. No ella va dir. Ho ha entès. Anem amb el grup Mantra.
Mantra.
Ara es presenta amb la cançó Me va saber.
Jo ets a dir que m'agrada.
Sí, però tu això ho veus rotllo Eurovisió, jo no.
Vull dir que... No, és el que deia la Harky abans. A veure, que ens agradi, a mi m'agrada aquesta cançó, que la vegi per Eurovisió,
que...
no la veig.
És que les veig totes iguals.
No
m'adona la sensació com si els
artistes,
espanyols no sapiguessin fer res més.
Exacte.
Bueno, mira, tot és molt pop.
Potser entra algun estil tanxogueira, que sí que és més trencador.
Home, l'any de la Ricoberta Bandini hi havia estils bastant diferents.
Vinga, va, quantes portem? Que ens ha de donar temps.
Quatre.
Portem quatre.
Va, rapidíssim.
Anem ràpid. Anem amb Quique Niza i Prisionero.
Ui.
Porque siempre que he luchado...
Álvaro de Luna.
Tots són Álvaro de Luna.
Sé que no soy lo que quiero, sino prisionero.
No hay prisionero.
Res, fora.
Res, va. Passem al següent.
Passem al següent, Angie Fernández, amb Sé qui en soy.
S'abre el telón, toca salir, intento no pensar si soy valiente, me escucharán...
No,
fora.
No, treu.
Però que passa és que em cau bé aquesta noia, m'agradaria que passés el tall.
Passa el tall segur.
Tu creus, Angie Fernández?
Jo crec que sí.
Aquesta informació la Mercè.
Aquesta cançó la veig molt del 2010, eh? Sí, com molt passada, no sé, no...
Informació des de Benidorm Fest.
Bueno, vinga, va.
Va, anem amb Nebulosa i Zorra.
Carai.
Paula.
Si salgo sola, soy la zorra.
Passa el tall. Aquesta és la meva preferida, ho he de dir.
Sí, sí.
Nebulós. De les d'avui, sí.
I també em recorda Perra, de Ricoberta Bandit.
Sí, té una mica.
Vinga, va, la següent.
No, ja està, no?
No, queda una, queda una, queda una.
Home, espera't, va.
Tenim, per últim, Miss Cafeïna amb Bla, bla, bla.
Sofia. La Sofia Coll,
sí,
segur, eh?
Sí, Sofia Nebulosa. Sí. Nebulosa també. Angie, potser perquè també és molt popular. O què?
Va, no sé. Jo vull els Mantra.
Sí?
És que, no, clar, jo tinc la travessa final, és a dir, de les 8 que també participaran dijous.
Escolteu una cosa, i aquí ens estem deixant de dir que el nostre candidat és Roger Pedrós.
Però és que encara no participa.
Però és que no està aquí.
Ja, la segona semifinal del Us ho avanço.
Per mi, Miss Cafeïna...
Perquè estem fent campanya.
És important, però aquests els votarem dijous. Però Miss Cafeïna, per mi, passa.
Sí? Sí.
Miss Cafeïna, Nebulosa, Sofia Coll, i em falta un xic per acabar de fer...
El Mantra, posa el Mantra, que és maco.
I l'Angie, no?
O el Noan?
No, l'Angie no passarà. Va, posem el Mantra, que és l'aposta de la Mercè.
Ja,
d'acord. O els Andy Lucas, els Lerica.
Els Lerica, també, eh?
M'encanta, ja són Andy Lucas.
Doncs sí, els Andy Lucas astronautes.
Aquestes són Mantra, no?
Aquesta és la teva preferida, se't nota.
Sí, la veritat és que sí. Espera't a Roger Pedrós, eh? Que aquest és el nostre candidat.
Sí, no, aquests són els quatre classificats d'avui.
Sí. Per tant, aquesta gala que es podrà veure avui? Entenc, per Televisió Espanyola.
Sí, exacte.
No? Vale, doncs estarem molt pendents.
A veure si ho ha encertat o no.
Vinga, va.
Ho comentem el proper dia.
Sí,
torno per parlar de les semifinals.
Vinga, va, després en el dia. Candela,
digue'm.
Ara tornem a l'actualitat. No, fem un viatge en el temps?
Sí, sí. Vinga, encara anem... No parem de viatjar. 30 de gener del 88.
Quin mareig.
Funciona o no?
Sí?
ens has de fer que sí, Palma Moreno, perquè avui tenen problemes. Per cert, estàvem parlant de Roger Pedrós, el nostre candidat, sí. Que sapigueu que, com que tenim nou compte de TikTok de Ràdio Estel, allà teniu penjat el directe que ens va fer. Ui. Vull dir que si voleu fer una ullada, ja sabeu, a TikTok, @Ràdio Estel.
Perfecte.
I això es diu el temps. Vull dir, que és el temps que passa, Candela?
Sí, no, sí, és el temps que passa i que és inexorable. I anava a dir, dieu... Quan aneu al TikTok, feu un comentari perquè així sabrem que també li doneu suport.
Home, i un cor.
I un cor, saps? Un comentari. Sí. Va, el 30 de gener del 88 era dissabte i el diari destacava que el govern espanyol no reprenia el diàleg a Meta fins que la treva no es fes efectiva i que Banca Catalana tancava l'any amb una remuntada espectacular i els comptes sanejats. Clar, ara tot això de Banca Catalana ja ens olora pitjor, però en aquell moment, doncs, mira. Notícies importants que no explicarem pas, perquè jo m'he centrat, per exemple, en una altra notícia que també parlava el diari, com que el gosset de Mariscal ya era la mascota de los Jocs Olímpicos de Barcelona.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia la nariz del galgo.
Ai, nois, faltaven 4 anys per les Olimpiades de Barcelona, però Barcelona 92 ja tenia mascota, el Kobe de Mariscal, una mascota que molts de nosaltres no hem tingut mai clar què era. Vull dir, jo era petita i veia allò i pensava...
No sé què és.
Un humà amb orelles de gos, un gos amb cos d'humà, un ésser simpàtic i divertit destinat a passar la història, possiblement totes les preguntes i totes les respostes són correctes. El gosset de Mariscal, que és com es coneixia el Kobe el 1988, perquè no tenia nom, donaria al Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona, el COB, 15.000 milions de pessetes.
Carai.
Bé, això és el que pretenien ingressar amb la cessió de llicències i explotació dels emblemes i símbols dels Jocs Olímpics. De les mascotes olímpiques que havien passat el tall per ser les mascotes olímpiques definitives de Barcelona 92, el gosset de Mariscal es va emportar 13 vots respecte als 9 vots que va obtenir un altre gosset, tipus Walt Disney, dissenyat per Pere Torrent, que he estat buscant per internet i que no he trobat, que va quedar en tercera posició. I es veu que en segona posició va quedar un altre dibuix d'en Pere Torrent, que era com un sol.
Ah, sí? També hagués estat bé.
Sí.
El Kobe.
Home, el Kobe és el Kobe.
El Kobe.
Està molt ben trobat.
I jo també m'estimava molt la Petra. Bé, en el moment de ser escollit el Kobe, encara, com us deia, no tenia nom, però en un primer moment se va pensar que se li podia dir Juli, semblant a un altre gosset que protagonitzava moltes històries d'en Mariscal, que es deia Julián. Es veu que la proposta de Mariscal va estar a punt de no sortir escollida perquè l'artista havia fet unes declaracions desafortunades sobre els catalans i el president de la Generalitat uns dies abans. I clar, el COB això va considerar que no era massa oportú criticar Catalunya ni el president de la Generalitat. Però al final el gosset va tenir més pes que les paraules i el COB es va convertir en la mascota de Barcelona 92. Parlant d'animalons, el 1988 el National Geographic feia 100 anys.
Som com animals i ens tatuem dins sota la pell.
La revista de la fauna, la flora, la geografia i la ciència per excel·lència estava d'aniversari. Tot va començar, tot això de la revista, vull dir, un divendres fred i gris del mes de gener de 1888 a Washington, quan 33 cavallers van arribar a peu amb cavall o amb carruatge, dona igual, però el que van fer és travessar una boira intensa com si estiguéssim a la plana de Lleida per arribar al Cosmos. I dius, què és el Cosmos? Doncs un club de notables, de notables és de gent així important.
Notables, sí.
Sí, creat una dècada abans en una zona residencial de Washington, és a dir, l'Upper Diagonal de Washington, perquè l'èlit científica de la ciutat s'hi pogués reunir. Malgrat el temps, els 33 protagonistes, sembla l'inici d'un conte, s'havien donat cita a les 8 del vespre per sopar i valorar la creació d'una societat que fomentés i incrementés el coneixement geogràfic. I qui eren aquests 33 protagonistes?
Qui eren?
Doncs gent molt top, geògrafs, tot el que acaba amb offs, geògrafs, meteoròlegs, exploradors, oficials de l'exèrcit, cartògrafs i tipògrafs, aquí, acabat en grafs, volia dir, naturalistes, banquers, educadors, biòlegs, enginyers i inventors.
Gent molt llesta,
també. I molt que s'havien estat molts anys estudiant. I tots ells s'havien marcat com a objectiu anar el més lluny possible, però sempre amb la bandera americana sota el braç, perquè ja sabeu que els americans patriotisme sempre porten moda on, i facin el que facin, vull dir, ells se'n van a lavabo i van amb la bandera sota el braç, per dir que són americans. Entre els homes reunits allà hi havia, per exemple, exploradors del Gran Canyón o de Yellowstone, també els que havien mesurat l'alçada de les muntanyes nord-americanes, que quina feinada. I també hi havia els que havien traçat el perfil de la costa dels Estats Units i determinar la distribució de la flor, de què hi vivia, plantes i animals per allà. En definitiva, la majoria eren uns pioners en això de descobrir el món I mireu si eren pioners, que entre aquests 33 hi havia un senyor que se'n va anar a l'Àrtic per encapçalar una expedició i que una mica més no en surt d'allà. Però se'n van sortir també amb la bandera nord-americana sota el braç. Exacte. I aleshores va poder anar a aquesta reunió. Està clar que en aquell sopar hi havia els aventurers més intrèpids d'Amèrica, però també hi havia gent rica, perquè sense la gent en pasta a vegades... Com es paguen aquestes expedicions i aquestes aventures? Hi havia un senyor, que es deia un advocat, que es deia Gardiner Green Hubbard, que havia finançat i promocionat experiments de l'inventor del telèfon, de Graham Bell. Així que dues setmanes després, el senyor advocat va crear el National Geographic, el va presidir i va néixer el que seria actualment una de les revistes més importants.
Vinga, doncs del 1988 deia Escàndeles, ara tornem a l'actualitat. Ja passen 4 minuts d'un quart de 4 de la tarda. En aquests moments està parlant Míriam Nogueras des del Congrés dels Diputats. Seguirem fil parlant de tot el que pugui dir i us ho anirem explicant també des dels serveis informatius d'aquesta casa. Dit això, marxem a publicitat i a la tornada, Jarque, amb qui farem la digestió?
Doncs mira, avui parlarem amb l'Andrés Mayor Lorenzo, que és president de Acción Visión España i també de Retina Astúries, sobre aquesta proposta del govern, doncs, de fer descomptes per les lents de visió i també per la gent que porta ulleres.
Vinga, aquesta proposta del govern espanyol. En parlarem després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que 8 minuts ens situem a 2:45 en punt, aquí al Fabricació 3:44 en punt. És que estem seguint molta atenció tot el que està parlant ara mateix Míriam Nogueras de Junts amb aquest debat i votació de la llei d'amnistia. Us anirem explicant si hi ha alguna novetat important pel que fa, doncs, a la votació final. Jarque.
Sí, moltes cases de son, al Congrés.
Sí,
sobretot la gent...
Una Míriam, nit llarga.
Sí, Míriam Nogueras té pinta de... Bé, fa cara d'haver dormit poc, normal, perquè avui és un dia important, però la gent que està asseguda a butaques també...
Bueno, cara, ulls oberts encara, eh?
Sí, però inflats, si t'hi fixes.
Sí, jo sí.
La gent, clar, asseguda, després d'haver escoltat doncs, el que s'han menjat per dinar, normal que estiguin desperts.
Estarem pendents de tot el que ens vagi arribant des de Madrid, però parlant si estem desperts o no, anem a fer la digestió nosaltres, si de cas, sí. Que això ja ho tenim, i és que el govern espanyol, ara ens ho explicava la Jarque, vol que les ulleres i les lents de contacte entrin per la Seguretat Social. Ho va explicar, de fet, a l'últim Consell de Ministres, la mateixa titular de Sanitat, Mònica García. No en sabem els detalls, Jarque, ni a qui afectaria, ni tampoc si serien totalment gratuïtes, o saps allò que dius, bueno, que ho diu d'una petita gran rebaixa. La intenció, però, de la ministra és que les mesures es puguin posar en marxa, això sí, aquesta mateixa legislatura.
Sí, és que 7 de cada 10 espanyols fa servir ulleres o lents de contacte. Estem parlant, per tant, de 30 milions de persones que es beneficiarien d'aquesta mesura que ara, Mercè, comentaves. Una mesura que, per cert, ja s'ha aplicat a altres països de la Unió Europea. I per valorar-la, saludem a aquesta hora a l'Andrés Mayor Lorenzo, que és president d'Acción Visión España i és Retina Asturias. Andrés, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, encantado de poder saludaros y compartir con vosotros un ratito aquí en la radio, que siempre es un placer.
Muchas gracias. Andrés, oye, ¿cómo valoráis esta propuesta del gobierno de España?
Hombre, pues la valoramos de forma positiva. Para cualquier persona que tiene un problema visual o que tiene una discapacidad visual, todos sabemos que todo es más caro, que todo supone un coste extra y un gasto excepcional. Entonces, cualquier medida que tienda a reducir lo que supone convivir con una discapacidad visual, con un problema de visión, pues lo consideramos importante. Pero, queda mucho que andar, porque una cosa es aprobar o poner en marcha una iniciativa de estas, y luego ya sabemos que son las comunidades autónomas las que tienen las transferencias en salud, están en las comunidades autónomas, y habrá que ir luego peleando comunidad a comunidad a ver cómo se implementa esto.
Claro.
Ya es lo que nos está pasando en algunos casos, ¿eh? En algunos casos, por ejemplo, estoy pensando en las familias que tienen niños y niñas con catarata congénita, estos niños desde el nacimiento, pues hay que quitarles la catarata, hay que sustituirla con gafas y con lentillas externas, ¿eh? Porque no se les puede poner las lentes intraoculares como cualquier otra persona cuando te operan una catarata, y hay muchas dificultades para que se compense económicamente a esas familias. Y hay juicios y hay sentencias y hay jurisprudencia suficiente en toda España de que esos gastos extras de las familias hay que compensarlos. Y no estamos hablando de 100 ni 200 euros, ¿eh? Una niña, un niño que tenga que compensar su problema de catarata congénita con una lente externa, bien montada en una gafa o bien montada en una lentilla, puede estar en 1.000 euros cada 6 meses.
Caray. Claro, porque te quería preguntar esto también, Andrés, para que nos hagamos una idea, a los que, bueno, tenemos la suerte de no necesitar ni lentes de contacto ni gafas, ¿cuál es el gasto medio, por ejemplo, anual de una persona? Tú ahora me hablabas de casos muy específicos, pero de una persona que necesite gafas, que es como más simple, ¿no? Gafas o lentes de contacto, ¿qué gasto hacen anual? ¿Cuánto dinero se tienen que gastar, más o menos?
Bueno, eso depende también un poco de la patología. Estoy pensando, claro, por ejemplo, gente con miopía magna,
sí. Pues
son los que las miopías no les paran de crecer. Cada vez que tienes que regular tu gafa, supone cambiar los cristales, ¿eh? Y entonces estos son unos gastos importantes. Si además, por ejemplo, tienes otras patologías a nivel retiniano, que necesites, por ejemplo, poner un filtro de absorción selectiva que te proteja de la luz ultrasolar, de la luz ultravioleta, quiero decir. O que te permita, pues imagínate, con acromatopsia, que tiene muchísimos problemas de deslumbramiento, que tiene muchísimos problemas para reconocer colores, este tipo de, sobre todo cuando eres más crío, más niño, pues esto te puedes poner en cualquier cambio que le hagas en la gafa, pues te puedes poner en 600, 700 euros, y ya luego no, ya. Sin buscar una montura esta que sea chula y súper moderna.
Claro, estamos hablando de simplemente no necesidades, bueno, necesidades básicas, pues en este sentido, pues para poder leer, para poder ver, porque... Claro, es una necesidad primaria prácticamente, claro. Porque,
primaria, sí.
¿Y por qué, por qué consideráis, Andrés, como presidente de Acción Visión España y también de Retina Asturias, porque esto aún no está incluido, porque no entra esto en la seguridad social?
Bueno, cosas, pues porque hay, porque no hay conciencia de la dificultad visual, ¿no? Mm. Porque se considera como que bueno, que es un gasto nimio, quiero decir, pero no, es un gasto muy importante, desde luego, claro.
Claro, como decíamos, Andrés, tú eres presidente de Acción Visión España, una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que nace precisamente ante esta necesidad de aunar estos esfuerzos de diversos colectivos de afectados con distintas patologías visuales que cursan con baja visión. Entiendo que vuestro uno de los principales objetivos debe ser precisamente este, ¿no? Intentar pues que sí, que la sanidad pública financie parte de todos estos gastos derivados de los problemas de la vista y como mínimo este anuncio del Ministerio de Sanidad es un primer paso, ¿no?, para que esto finalmente sea una realidad.
Sí, Acción Visión España la creamos básicamente porque en general hay la conciencia de que o se ve bien o no se ve, ¿no? O sea, no hay término medio. Y entre ver bien y ser una persona ciega total, como ya es mi caso, pues hay muchas personas, hay muchas maneras de ver. Y ahí está lo que se llama el rango de la baja visión, ¿no? Entonces, entre lo que se considera una visión normal, que nos permite, por ejemplo, conducir o hacer tareas de la vida diaria de una manera autónoma, y lo que supone ser una persona ciega total, pues ahí hay un abanico, tanto de agudeza visual como de campo visual, en el que las personas, pues generalmente estamos en un limbo. Claro. Y ahí, pues están todas estas personas que hablamos, por ejemplo, pues con miopía magna, que tiene una visión malísima, tienes 20, 22, 25, 18 dioptrías, que realmente tu visión es bastante mala, o personas con degeneración macular asociada a la edad, gente ya mayor, que bueno, por motivos de la edad, pues tu retina se va deteriorando y bueno, dejas de reconocer a las personas queridas, dejas de leer, dejas de hacer actividades que cualquier persona realiza sin pensar, ¿no? Sí. Y ahí, pues también todo lo que son las ayudas técnicas, por ejemplo, o pues lupas, microscopios, o incluso, bueno, disponer de un teléfono móvil que te lea, ¿no? Que cuando ya no ves, muchas veces necesitas tecnología que te ayude a seguir leyendo, a seguir siendo una persona activa en la sociedad que nos toca vivir, ¿no? Y no se consideran, te rompes una pierna o tienes un problema, en la seguridad social te cubre una silla de ruedas, o por lo menos un tanto por ciento, aunque no sea el 100%. Tú tienes un problema de visión con DMAE y te compras las gafas tú, y si no, pues nada, ahí te quedas, ¿no? Claro.
Hoy estamos hablando con Andrés, estem parlant amb l'Andrés Mayor Lorenzo, president d'Acción Visión España i també de Retina Astúries, sobre aquesta notícia, aquest anunci del Consell de Ministres de la ministra de Sanitat, de Mònica García, que anunciava, doncs, això, que se subvencionarien les ulleres o lents de contacte. Claro, de todo esto, Andrés, no sabemos los detalles, ni a quién afectaría, ni tampoco si serían, estamos hablando, qué tipo de rebaja estamos hablando. No sé si a vosotros os han informado de cuándo se conocerán más detalles sobre este anuncio.
Pues la verdad es que no, la verdad es que hemos sido igualmente sorprendidos por la comunicación de la ministra, igual que toda la sociedad. Nos ha llamado también mucho la atención y bueno, nosotros insistimos en que estas medidas luego hay que incorporarlas en las carteras de servicios de las comunidades autónomas, que son las que tienen las transferencias de salud, ¿no? Y entonces ahí lo que sí pedimos es que no tengamos que acabar pues en los juzgados, como está pasando actualmente, pues en casos en los que ya lo tenemos reconocido, ¿no? Como son todas esas lentes externas que necesitan personas con patologías ya específicas. Uh-huh. Y estoy acordándome específicamente de la gente con cataratas congénitas. Las familias tienen que acabar en muchas comunidades autónomas, no voy a decir ninguna para no fastidiar a nadie, pero hay comunidades autónomas que conseguir que te paguen, que te reintegren el gasto de tu hijo o de tu hija, pues puede suponer que tengas pues 2 años de juicios, ¿no?
Esperemos.
Al final te la reconozcan.
Sí, pero hay mucho trabajo detrás y esperemos que bien, que este anuncio de ayer de la ministra de Sanidad sea un primer paso pues para haceros pues a todos la vida más fácil. Andrés Mayor Lorenzo, presidente de Acción Visión España y también de Retina Asturias, muchísimas gracias por atendernos y estaremos atentos a ver si este anuncio y posterior a bueno, las comunidades autónomas que finalmente pues acuerden esta bien estas medidas del Consejo de Ministros pues sea una realidad, como decíamos, porque os harían la vida muchísimo más fácil. Muchísimas gracias por atendernos, Andrés.
Gracias, un placer saludaros. Y perdonad por no hablar catalán.
Cap problema. Gràcies, Andrés. Bona tarda.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe. And the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 6:45 de la tarda. Ja, com ja sabeu, estem pendents de tot el que passa en aquest debat i votació de la llei d'amnistia des del Congrés dels Diputats. De moment, Míriam Nogueres, portaveu de Junts, que ha parlat fa una estona, ha deixat clar que no aprovaran la llei d'amnistia. Ha dit que no podem participar, deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats, ha dit Noguera, de la cúpula de la justícia espanyola. D'aquí res, recordeu que els serveis informatius de Ràdio Estel ens ampliaran doncs, tot el que s'hagi dit durant aquest debat i votació de la llei d'amnistia. I que anirem seguint també des de fabricació. Però és que en aquest punt de la tarda avui ens fa molt goig presentar-vos una nova col·laboradora al Fabricació Pròpia. De fet, ens visitarà un cop al mes i amb ella aprendrem a mirar l'actualitat amb bons ulls. És la psicòloga Maria José Valiente. Maria José, com estàs?
Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Molt contentíssima d'estar aquí amb vosaltres, de poder fer camí plegats.
Que bé. Benvinguda al Fabricació, primer de tot. I, de fet, Maria José, per situar a l'oient, tu ens ajudaràs, això ens ha agradat molt, educar la mirada, perquè de vegades, saps això que dius, ho veiem tot negre, 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 però tu defenses que aquesta mirada psicològica positiva de l'actualitat és possible.
Sí, sí que és possible, perquè el problema mai és el problema, és l'actitud davant del problema. Tampoc defenso una mirada positiva com si tot fossin flors i violes. No és així, les coses són difícils, hi ha problemes. Però no en trauràs res d'una mirada negativa. No surt res positiu d'una mirada negativa. Llavors hem de fer un realisme positiu. Tocar de peus a terra, però amb una actitud positiva, amb ganes de resoldre. És això el que ens ajudarà.
Per tant, hem de trobar, o millor dit, hem de saber gestionar també, no?, aquestes sí, actituds.
Sí, sí. I de vegades va molt bé a la vida, sempre, vaja. Quan no saps què fer, que costa molt prendre decisions a la vida, molt. Perquè al matí ho veus d'una manera, al vespre potser d'una altra, demà d'una altra, i dius, o tornes a la mateixa d'abans, a la nit tot es fa més
gros. És que t'anava a dir això. A la nit què passa,
a la
Maria
nit,
José?
Sí,
que es fa tot més negre.
Tot es fa més negre, com el cel, estem cansats de tot el dia.
Sí.
I llavors tot sembla... I al matí, doncs, bueno, tornes a estar descansat, som un pack, cos i ment. Hem de tenir una mirada positiva, hem de fer camí plegats, no ens hem d'espantar. És sempre endavant, passi el que passi.
Doncs vinga, ens quedem amb aquesta actitud, que és importantíssim, que de fet un altre dia, doncs, si vols en parlem, sí. Maria José. Però és que, per començar, clar, hem de dir que la Maria José Valiente té molts seguidors a X, l'antic Twitter, uns 34.000 seguidors.
Jo no ho sento així. Sento que som un equip.
Una comunitat.
Sí, som un equip, una comunitat. No sé, entre tots fem camí. Un diu una cosa, un diu una altra. Doncs jo proposo l'altra. Però no es tracta de veure qui té raó, no? És que la raó està entre tots i cadascú aporta la seva visió. A mi m'agrada molt compartir, m'agrada molt aprendre dels altres. I si puc ser útil, encara que només sigui una persona, doncs haurà valgut la pena.
Fixa't tu que va ser molt útil, t'ho dic perquè fa uns dies vas fer una piulada que va aixecar molta polseguera. De fet, deies això. Sembla que no, però si mantens la cuina recollida i la casa neta, així com el cotxe, la teva taula de treball i el teu armari, tot més o menys endreçat resulta bo per la teva salut mental. Sí, perquè quan l'entorn és caòtic, la teva ment s'encomana i costa més veure-hi clar.
Sí.
La Maria José diu, sí, és que aquesta piulada, tu t'ho esperaves, va generar molt debat.
No,
i es va fer viral.
No m'ho esperava, però me n'alegro, perquè és importantíssim. Sembla una cosa que donem per fet. Però, bueno, l'ordre, la importància de l'ordre, es veu quan no hi és. Sí, saps? Quan veus una casa, per exemple, la cuina, els plats a la pica, no hi ha ni un vas net, les portes dels armaris obertes, una pell de poma per allà, la nevera regalimant... Com t'ha de donar ganes de posar-te a cuinar una truita allà al mig? Dius, ai, és igual, tu... Saps? O sigui, ens baixa l'energia, el desordre. I de vegades el desordre, o sigui, es pot confondre amb que està brut. És a dir, l'ordre fa que sembli net. Si ara veus una casa tota desmanegada, però de sobte la veus tota ordenada, sembla neta ja. I és perquè quan està a l'ordre et genera una pau mental, una tranquil·litat... Tens més ganes de fer coses, estàs de més bon humor. Si hi ha desordre, tens com un mal humor. Vas entrant per l'habitació, l'altra i la tovallola... Genera malestar. És una cosa tan simple. És que és tan simple com fer-se el llit cada dia. Mentre et dutxes, doncs, ventiles un moment l'habitació, després, vinga, fas el llit, i ja quan arribes, te trobes l'habitació una mica recollida. Tot això són estratègies que et fan sentir millor.
Clar, Maria José, ara potser hi ha oients que ens diguin és que jo soc ordenat de tota desordenat de tota la vida. És a dir, una persona neix desordenada, com ens fem ordenats?
A veure... Hi ha una base cultural i també que s'aprèn a casa, en com et van ensenyant, també és important. Hi ha un tarannà personal, eh? Hi ha gent que és desendreçada, despistada, però n'hi ha que tenen un ordre dins d'aquest desordre. És a dir, tu pots veure una taula plena de papers...
Això s'ha vist moltíssim,
sí,
eh?
Sí, i diuen, no m'ho toquis, no m'ho desendrecis, no? Els investigadors que estan plens de papers, la taula, no? Einstein mateix deia... Si una taula desendreçada és signe d'un cervell desendreçat, de què és signe una taula buida, no? Doncs d'un cervell buit, potser, no? Feia aquesta broma, aquesta metàfora, volguem dir, tampoc ens obsessionem, perquè per una persona pot ser ordre veure-ho tot net, i per l'altra... Té unes piles, però sap perfectament on té
on
cada
està,
cosa.
On està cada lloc,
sí,
eh? On està,
sí,
quan
sí.
Ha de
tampoc
buscar...
ens hem de confondre. Val. Perquè l'ordre és una actitud, no és un resultat. És una actitud. Tu vas posant pues, això apilat aquí, sí. Poses el teu estil, el bolso doncs, de tant en buides, que no hi hagi papers, de carmelos, una ampolla buida... Bueno, una de les maneres de saber com és una persona és que agafi la bossa i un mateix ho pot fer, aquest exercici. Vaig a buidar el bolso, a la bossa, aquí sobre la taula. Ve que hi ha. I un mateix s'ha d'entomar...
Ens podem emportar sorpreses, no?
Sí.
Fixa't.
És divertit. És un hàbit, l'ordre.
Ara seguirem parlant de... Continuarem parlant d'ordre, però, Maria José, tu fas piulades cada dia.
Sí.
O gairebé cada dia.
Sí.
Amb consells, no? I a, o reflexions sobre el benestar mental i emocional.
Sí.
Que ajuden a... Ara, tu dius, amb aquesta comunitat, amb aquesta família, amb aquest equip de milers de persones, què t'inspira a tu fer aquestes piulades a diàries? No? Què et porta, no? Aquell dia, no? Que no sé si va ser pel gener o quan va ser aquesta piulada sobre l'ordre, no? Què et va portar tu a fer aquesta piulada?
Fer que compartir. Per mi la vida és compartir. És això, és fer camí junts. I llavors tinc una... Jo aprenc, aprenc moltes coses de llegir a la gent, i a més hi ha gent divertidíssima que ric molt, i aprenc el català del mestre Virgili, i aprenc economia d'una... O sigui, de cada persona té algú que aporta i que aprens, i m'ho prenc com si fóssim entre tots un equip, que anem fent camí junts. I a vegades tinc un pensament que penso, ostres, això... Vaig a compartir-ho,
sí.
Però no amb la idea de... Ja veuràs ara el que diré jo aquí. No, no, jo no penso això. M'encanta la gent que em fa canviar d'opinió i que diu, vols dir això que has dit? Que jo ho veig d'aquesta manera o de l'altra. I aquest debat, debatre les coses, però sempre amb respecte i educació. No entenc que s'enfadem perquè una persona opina d'una manera o d'una altra. Això no ho entenc.
I amb molt d'ordre. Amb molt d'ordre.
Sempre.
Sí, vinga, seguim parlant, continuem parlant d'aquest ordre, perquè, clar, els nostres oients diran, ostres, és que l'ordre es va posar de moda fa uns anys gràcies a Marie Kondo, a la Marie Kondo, no?, que posava com ordre, diguéssim...
I llançar, fer més minimalista, que després es va empenedir una mica, ja quan va tenir els fills i va veure quin cap, perquè, a veure, la vida són etapes, eh? Quan tens nens petits... A veure, una casa amb massa ordre, si hi ha nens petits, pobrets nens, no? També, eh? També el tanto, vull dir... A veure,
aquesta és bona, perquè explica'ns-ho això.
Home, tu ara imagina't que vas a una casa i que hi ha nens petits, i tu entres i està tot impecable, tot al seu lloc... Però què estan jugant aquests nens? Com és que no hi ha una pilota per allà, un cotxe per allà, una sabata? És
que... Que bé, Maria José.
Home.
Per tant, per tots aquells oients que ara diguin, mare meva, és que no vull que Marie Kondo trepitgi el meu menjador, que ja sabem que arriba una edat, quan tens fills, que el menjador passa a ser l'habitació d'ells, de jugar.
Sí, sí.
Però jo no sé fins a quin punt és bo, això, Maria José.
Sí, després hem de tenir en compte recollir les coses.
Val.
Ensenyar de petits. Per què? Perquè vas generant, interioritzant un hàbit. Ells, quan acaben de jugar, pues és fàcil, amb cistelles, avui dia tenim molts mitjans, inclús un tambor de sabó, no sé, poses les joguines dins, li ensenyes a recollir. Per què? Perquè arribarà un moment adolescent que tot això semblarà que s'ha oblidat. I un adolescent, com que es desgavella i es desordre, hi ha un desordre interior, fisiològic, d'amistats, de vincles, ja... també es mostra desendreçat a la seva habitació i tira tot per allà, i ara no es dutxa, o ara es dutxa tres vegades, o ara es canvia una samarreta i no li agrada i les va llançant. Respectem aquest moment, també. És un adolescent. No pots renyar un adolescent que està vivint una etapa que tots hem passat. I és difícil, aquesta etapa, però l'has d'acompanyar en carinyo, en comprensió. Mira, i quan ja passi, tot allò que li has ensenyat de petit, ho té al disc dur, ja tornarà a sortir.
Per tant, la paraula que anava a dir ara és acompanyar.
Sí.
Sobretot amb aquesta etapa d'adolescència.
Sí.
Acompanyar.
Paciència i acompanyament, i comprensió, i compassió. Si és que no és tan difícil, no sé per què ens hem d'enfadar tant les persones, no serveix per res enutjar-se.
Anem a repassar una mica els beneficis de tenir el nostre lloc, per exemple. Perquè això sí que... Escolta, Maria José...
Home, tu optimitza el temps. Vas més ràpid.
Ja saps de què estic parlant. Perquè jo ara, per exemple, estic fent un exercici. Pensa, a veure, la redacció de Ràdio Estel. Veus, saps perfectament qui la té endreçada i qui no.
Sí. Guanyes temps. Tens la ment més despejada, per tant, pots dedicar més energia a la creativitat.
Guanyes temps, eh?
Sí, clar. Inclús hi ha gent que cada dia al vespre es deixa posar el que es posarà demà.
Sí.
S'ho deixa preparat. I així al matí, mentre es va mig zombi, mig dormit, es dedica ja a dutxar-se, a posar-se la roba, no ha d'estar pensant. Després no, hi ha altra gent que depèn de com es lleva, de l'humor, del dia...
Es posarà un nou,
pues, diu,
un
color o un altre. Avui em ve vermell de dalt baix perquè em sento així, o, sí, o avui, uf, no, o sigui, depèn, no? Però l'ordre és important. T'optimitza el temps, et permet concentrar-te més en les coses, estàs de més bon humor, et baixa l'hormona del cortisol, que és la responsable de l'estrès i que fa
per
sentir
tant,
malament.
El desordre, sí, Maria José, podem dir que genera estrès i ansietat, podríem
sí,
arribar a dir?
Podríem arribar a dir, sí, sí.
Ens
sí,
ho expliques, això?
Bueno, perquè genera que l'hormona que provoca l'estrès, que és el cortisol, augmenti. La persona, tu imagina't que entres en una habitació, que hi ha un caos allà, et bloqueges, a lo millor te n'has d'anar no sé on, no trobes les coses, on són les claus, i anar aixecant coses, o no les trobes. Si està un lloc, cada cosa al seu lloc, mira que és fàcil, són hàbits, tenir un lloc per cada cosa. Et va generant pau, l'hormona del cortisol baixa una mica aquest estrès. Hem de ser estrategues, ajudar-nos un mateix, aprofitant conèixer la fisiologia. Com ho podem fer? Com podem baixar aquesta hormona del cortisol? Com? I llavors posar-ho en marxa. I la disciplina què és? Fer allò que has de fer, encara que no en tinguis ganes.
Ja està.
Ja està.
Cas que ho diu la Maria José d'aquesta manera i dius, només li puc fer cas.
No. Això és una cosa que he anat observant i veient, però a mi,
que,
cadascú...
El més complicat, Maria José, no sé com ho veuràs, però és el posar-ho en marxa, justament, no? I aquesta disciplina que tu dius, no? Com
sí,
es pot arribar a tenir disciplina quan no en tens?
Tot és voluntat, tot. A la vida, és dir, vinga, va.
Vaig
a intentar-ho, va, demà m'ho proposo. I llavors saps què hem de fer? No donar les coses per fet, que tenim aquest costum, no? Posar en un paper, què va malament a casa meva? Deixo les tovalloles per allà, la roba de rentar està tota escampada, no me'n recordo de treure el vespre, no sé què, del congelador pel matí. Fer una ordre, un llistat de la cuina, del bany... sembla obvi, però a vegades les parelles es discuteixen per aquest motiu.
Espera't, és que clar, anàvem a justament a aquest pas.
Ah,
què passa, Maria José? Si la nostra parella és... Jo soc molt ordenada, però la meva parella és desordenada, però molt.
Home, això és una situació de conflicte, segur, eh?
I com ho puc gestionar,
això? Llavors, què? L'única manera de que les persones puguin gestionar els seus conflictes és parlant. Parlant sense retrets, sense nuig, parlar com parlen les persones. Som grans, ja no estem a P3, o sigui, o J3, o com es diguin els petits, no? Som grans, i llavors és dir, escolta, no t'ho prenguis malament, però a mi em fa sentir molt malament que no recullis cada dia els teus plats, o que deixis la tovallola del bany per terra, o tot brut, que jo vaig a dutxar-me i està tot... Per què no fem un intent? Per què no ho intentem? Digue'm tu el que et molesta de mi. Anem a intentar-ho, anem a lluitar-ho. Només és així que ho aconseguim. Si no, què? Ja està bé, una altra vegada, tot per terra. No.
Tot per terra, clar.
I llavors, sí. Oi, que pesat,
sempre igual.
No sé què, sempre sí. Igual.
Sempre igual.
I llavors acaben discussions. Les discussions no arreglen res.
Què passa si hi ha un excés d'ordre?
Malament.
Pot ser contraproductiu.
Home, clar, i pot arribar fins i tot a un toc. A un trastorn obsessiu-compulsiu que la persona pues, es va anul·lant ella mateixa, interfereix a la seva vida i li dificulta la vida a ella mateixa. Ja no pot divertir-se si abans de sortir de casa no està tot... És que arriba a ser hasta maniàtic, ja. Mm. O sigui, el trastorn. El coixí ha d'estar així.
Clar, hi ha molta gent que és així, Maria José.
Bueno, hi ha gent que... No? Una cosa és girar el porró, que no t'enfoqui. No, però...
Aquesta no la sabia, sí, la de girar el porró.
Ja, si tu veus una taula de gent i el porró cap enfoqui, la gent no li agrada, això el gira cap a una altra banda i veuràs el porró donant toms. Molesta que
sí, sí, no, ara m'he fet caure. No havia pensat.
Però l'altra cosa que jo deia,
sí, és
fora broma, és aquest punt d'obsessió, de dir, aquest gerro va aquí. I això jo... acaba sent esclau.
No, les tovalloles
han d'anar
així.
Així, d'aquesta manera. I no me'n puc anar a sopar o a passar-m'ho bé, potser m'estan esperant, si no he deixat això aquí, el coixí on anava, la cuina... Bueno, a veure, un moment, que són persones. Mm. Si et venen a buscar els amics i te'n vas a fer una birra i t'ho vas a passar bé, anda, vinga, deixa-ho, ja ho recolliràs. Sí. Vull dir, tampoc hem de ser esclaus de nosaltres mateixos.
Més enllà del nostre pis, Maria José, del nostre lloc de feina, podem posar ordre també els aspectes de la nostra vida, sí. Com ara els hàbits.
Ai, que importants són els hàbits. Perquè, mira, l'1% d'ordre a casa, l'1% de puntualitat, l'1% de fer esport, l'1% de menjar bé, l'1% de descansar el temps suficient, de tenir un son reparador, l'1% de fer caminar cada dia, l'1% de trobar-te amb els amics, de riure. Són molts 1%. Va sumant i et canvia la vida, eh? Sembla mentida. I deixar anar. L'ordre també inclou deixar anar allò que no et convé. Així com a vegades un acumula jerseis per si un dia... És que em sap greu llançar aquesta bossa, per exemple, perquè el meu un dia me la poso, és que em va costar molts diners i a vegades em diu la gent, dic, quan fa que no la fas servir? Deixa-la anar. Doncs amb les relacions igual. Si hi ha una relació que no t'aporta res a la vida, que només t'aporta problemes, que tu has intentat d'una manera i d'una altra, que esteu bé, reconduir-ho, que va... Deixa anar. A la vida hem de deixar anar. Fer espai. Hi ha més llocs, més persones, més coses. L'espai és molt important.
Maria, no? Que avui parlàvem d'aquest ordre. O sigui, l'espai en tots els sentits,
no? En tots. Físic i mental. Mm. I emoció, i el cor. Hem de tenir espai sempre, perquè hi ha tantes coses per viure, tantes persones que hem de conèixer, tants llocs que hem de descobrir. No podem estar... La vida va endavant, no va enrere. No pots deixar que un passat que no té futur arruïni el teu present.
Jo crec que hem posat una mica d'ordre al Fabricació.
Ai, que bé.
Jo crec que ens has ajudat força.
Que bé. I vosaltres a mi. Estic molt contenta de compartir.
I nosaltres que estiguis. És un gran goig. De bo que tindrem a la Maria José Valiente un cop al mes, que ens abordarà aquesta mirada, ho hem volgut dir així, aquesta mirada psicològica positiva a l'actualitat. Clar, ara... anirem als serveis informatius a l'hora en punt, perquè encara estan xerrant aquí el debat i la votació de la llei de l'amnistia. Ja sabeu, al Congrés dels Diputats estem molt pendents de tot el que es pugui dir. De moment, l'aprovació de la llei penja d'un fil, després que Junts, doncs, ho estàvem explicant abans, Míriam Nogueras hagi insistit que hi votarà en contra si es manté tal i com està. Veurem el transcurs de la tarda, com va tot plegat, i com dèiem, d'aquí res, d'aquí uns breus minuts, des dels serveis informatius ens ampliaran aquesta notícia i ens explicaran tot el que ha passat en aquesta darrera hora, que fa justament una hora que ha començat aquest debat. Dit això, després, aquí al Fabricació... És que no et vull acomiadar encara, Maria José, perquè parlarem amb l'escriptora Lucía Ramis del seu projecte premiat Un metro cuadrado, als Premis de No Ficció Asteroide. I també, a banda, ja sabeu que la Lucía Ramis també és articulista a La Vanguardia i en diversos mitjans, i el passat, a veure si ara m'equivocaré, no sé si era el 15 de gener, com va tocar? Va ser dilluns, que era el dia més trist de l'any, que era aquest Blue Monday, i Maria José. Jo li vull preguntar unes coses de l'article que la Lucía Ramis va escriure, que em va agradar moltíssim, que, mira, hi ha una frase, a veure si tu la... A veure com la valores tu i com la veus. Que deia, com ho deia, la irritable tirania de la felicitat, que a vegades no sabem abraçar la tristesa.
Això és la melangia, l'alegria de la tristesa. És molt bonica l'alegria de la tristesa, també, i de recordar temps que ja no tornaran, però que t'han fet bé, que els portes dins. No hem de rebutjar les emocions, hem de saber també viure la tristesa i no tot el dia obsessionat en ser feliç. No, on, què és la felicitat? Són instants, són moments que dius, que bé, no? Que bé aquest moment. Però és que ja només de pensar que estem aquí, que estem vivint, que és tan efímera la vida, és una estona. Si és que això ja fa mils d'anys que hi era i durarà mils d'anys. El nostre pas és fiu, com una estrella fugaç. Vivim-la, vivim-la. Mentre, com deia Ramon Llull, mentre vivim, visquem.
Doncs vinga, ho hem de fer. Això ja està claríssim.
I sense patir tant, perquè passi el que passi, no passa res. I si passa, què passa? Res.
I hem d'aprendre també,
hem
no, Maria José, d'aquests passos.
Hem d'aprendre, deixar anar, relaxar-nos. Res és tan important. Tot té la importància que li vols donar.
Bueno, això són molts tuits i que nosaltres voldrem analitzar amb la Maria José, però ho farem d'aquí uns dies. Maria José, gràcies, de debò. Maria
Moltes
José
Valiente. Gràcies a vosaltres.
Hem estat molt a gust i gràcies per deixar-nos formar part d'aquesta família i d'aquesta comunitat.
I volia dir que moltíssimes gràcies a totes i a cadascuna de les persones que fem equip, d'aquests 34.000 o jo què sé, és igual.
Perquè t'estaran seguint. Jo, és
perquè
que no,
alguns, no vull... alguns, sí, els he dit, jo ho he posat perquè ens agrada sempre que hi ha alguna cosa, doncs fer camí també en aquesta cosa, i els vull dir que gràcies de tot cor, perquè em sento molt, molt feliç de fer camí plegats i de fer-nos la vida una mica més amable.
Vinga, va, doncs la Maria José estarà també aquí a Fabricació, ens farà la vida una mica més amable un cop al mes. Cuida't moltíssim i ens veiem properament.
Fins Maria aviat, José, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Va, que nosaltres res, fem una petita aturada, com dèiem, connectem amb els serveis informatius perquè ens expliquin del que està donant d'estir aquesta votació de la llei d'amnistia prèvia a aquest debat, i a la tornada aquí al Cacau de les 4, avui, Lucía Ramis. Fins ara. Hope goes right through my soul.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Radio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.